Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
De la Ronda Nord, o el que és el mateix, l'enllaç de la carretera B-124 amb la C-58 ha de ser el punt de partida per replantejar la mobilitat al Vallès. Una opinió compartida per part dels agents econòmics i socials que insten els ajuntaments de l'àrea, Sabadell i Castellà, a asseure's a parlar per fer realitat la infraestructura. Josep Milà, secretari del CIESC, ha fet la petició en una entrevista avui al programa Al Matí.
Els ajuntaments d'aquí al territori, que són els que ho veuen cada dia, doncs és imperdonable que no hagin estat capaços d'arribar a uns acords de mínims per solucionar uns traçats i uns calendaris i buscar els suports que calguin per tirar-ho endavant. I nosaltres portem anys i anys esperant. És una llàstima que aquest tema, que ultrapassa períodes electorals i convocatòries electorals, doncs hàgim d'esperar a vegades que hi hagi eleccions per tornar a fer debats.
El tinent d'alcalde de Cohesió Territorial, Juli Fernández, recull el guant i torna a recordar que aposten per aquesta connexió entre els dos municipis fora de la trama urbana.
Titulars.
Les prioritats en aquesta qüestió d'infraestructures són la connexió de Castellà del Vallès amb la C-58C i, per tant, també el dimensionament de la connexió de la C-58C, és a dir, de la Ronda Oest, amb la C-58, perquè ara mateix hi ha un sol carril que connecta a la Ronda Oest amb la C-58 i, per tant, en el moment que es connecti la carretera de Castellà amb la Ronda Oest, caldrà dimensionar aquell nus, perquè, si no, allà hi hauria una situació de col·lapse.
La Ronda Nord torna a l'actualitat en el marc de l'etern debat en relació al quart cinturó, tot plegat després que l'administració Sánchez hagi inclòs una partida als pressupostos generals de l'Estat de 2019 per a l'estudi informatiu del tram entre Terrassa i Caldes. El sector del taxi decideix si continua o aixeca una vaga que dura ja 6 dies. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. Els taxistes sabadellencs participen en la votació que ha arrencat aquest migdia, l'endemà que la Generalitat fes l'última oferta per regular els vehicles BTC. Una proposta que passa per augmentar fins a una hora el termini per precontractar vehicles de plataformes com Uber o Cabify.
Doncs durant el Notícies Migdia parlarem amb el portaveu d'Elite Taxi Sabadell, Magno Castillo, per conèixer quina és la seva postura. Sobretot també ens interessa perquè el sindicat acaba de sortir del comitè de vaga en relació a aquesta protesta dels taxis. També ha dimitit el seu portaveu a Barcelona per desavinences en el marc de l'assemblea que s'ha celebrat aquest migdia. I en el tram final de l'informatiu farem memòria. Us descobrirem una exposició que recorre la història dels 60 sabadellencs que van ser deportats a camps d'extermini nazi.
Genís Ribé, tècnic del Museu d'Història, reivindica la necessitat de donar-li el valor que li pertoca al nostre passat.
I és evident que la memòria, el dolor i el silenci que han patit aquests fets, doncs es mereixen tot el respecte, el record i el no oblit.
La mostra s'inaugura aquesta tarda i es pot veure fins al 26 d'abril.
Als esports, el waterpolo pren protagonisme. Avui l'expedició de l'Astralpool Natació Sabadell viatja camí d'Eslovàquia per estrenar-se a l'Euroliga.
El debut serà demà contra l'anfitrió, l'Olimpia Košice. En parlarem a partir de les dues al programa Hotel Suís amb la capitana del club, Olga Domènech. També escoltarem Pol Ballesteros, jugador del Sabadell, que acaba de comparèixer en roda de premsa just abans de l'última visita arlequinada al miniestadi.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Anem als serveis. Comencem per la previsió del temps. Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia. L'ambient continua sent fred, sobretot en punts de Pirineu, de Prepirineu, cap a la Catalunya central i fins i tot cap a la zona de Pirineu. Encara mantenim aquestes nevades que han de continuar sent els protagonistes durant la resta del dia, però a més també s'hi afegirà aquest vent que ha de ser força destacat, sobretot de cara al final del dia, moment en què també baixaran força les temperatures. Cap a la resta de Catalunya el que tenim és temperatures una miqueta més agradables, també degut a que el vent ja es deixa notar, i especialment cap a les comarques de Tarragona. Ara mateix, per exemple, a Amposta ja tenim valors de 15 graus. En conjunt, aquest vent ha d'anar guanyant intensitat també de cara a la tarda, tot i que serà cap a la zona del Prepirineu on s'ha de reforçar una miqueta més durant la jornada de demà. També els núvols s'han d'anar trencant, ha d'acabar lluint més el sol, encara hi haurà alguna nuvolada que podrà anar creixent, però en principi no han de deixar ruixats, només, com a molt, algun d'esporàdic més cap a la meitat est, cap a les comarques de Barcelona i comarques de Girona. Atenció, perquè al llarg de la tarda ha d'anar baixant la cota de neu i podria ser que també caigués algun floc de neu amb cotes relativament baixes. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Situació del transport públic, una informació que ens acosta des del Transmet. El David de Toro, molt bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs amb motiu de la vaga del sector del taxi, amb ocupacions encara un tram central de la Gran Via i dos carrils de part de la Diagonal i la previsió de mobilitzacions vàries, el recorregut de nombroses línies d'autobús està afectada per desviaments i modificacions. Recomanem que sempre que ho sigui possible feu el vostre desplaçament per l'àrea metropolitana de Barcelona amb la resta del transport públic, és a dir, metro, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, que circulen sense problemes destacables segons indiquen les empreses operadores d'aquests serveis. Estigueu atents a possibles incidències i recomanacions del dia pels canals informatius dels diferents operadors. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, David. Molt bon dia. I pel que fa al trànsit, hem de destacar que ara mateix s'ha circulat amb fluïdesa a les carreteres més properes a la ciutat. Sí que cal destacar algunes incidències provocades per la neu. Concretament, hi ha 24 vies afectades, 33 trams per les nevades a Lleida, Barcelona i Girona. La C-28, perdoneu, està tancada al port de la Bonaigua. La C-142B al Pla de Beret també està tancada. I, a més, els camions, precaució i atenció, perquè no poden circular a la Nacional 260 entre Sort, Sarroca, Bellera i també a la Seu d'Urgell, així com també a la C-16 entre Guardiola de Berguedà i Riu de Cerdanya. També cal destacar a aquesta hora que s'està donant pas alternatiu a la C-65 per un accident a l'altura de Llagostera. Està tallada aquesta via en els dos sentits de la marxa.
La notícia del dia.
Agents socials i econòmics del Vallès Occidental demanen als ajuntaments, especialment els de Sabadell i Castellà, que es posin d'acord per resoldre els problemes de mobilitat a la comarca. De fet, tant el CIESC com la Plataforma contra el Quart Cinturó asseguren que la taula de treball que s'ha articulat a la Generalitat s'ha consensuat que aquesta infraestructura prioritària a dia d'avui sigui la connexió de la carretera de Castellà, la B-124, amb la Ronda Oest, per evitar que els vehicles provinents de la població veïna hagin de creuar tot Sabadell. Un debat que s'ha reobert a més després que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, hagi inclòs una partida de l'estudi informatiu del tram de la B-40 entre Terrassa i Caldes a la proposta de pressupostos de l'Estat. Mireia Sanz, molt bon dia.
Molt bon dia, Núria. El debat sobre la construcció de la B-40, l'anomenat Quart Cinturó o Ronda Vallès, fa anys que és latent a la comarca. Tot i això, els agents socials i econòmics asseguren que s'ha descartat en la taula de treball que s'ha posat en marxa des de la Generalitat de Catalunya per abordar la mobilitat al Vallès Occidental. En aquesta línia, segons Manel Larrosa, de la Plataforma contra el Quart Cinturó, s'ha acordat que el primer punt de partida és la connexió de la carretera de Castellà amb la C-58 a través de l'enllaç amb la Ronda Oest. Són declaracions al programa Al Matí de Ràdio Sabadell.
El primer punt d'urgència serà Castellà, però caldria que l'Ajuntament i les diferents forces polítiques assumissin aquest debat molt més públicament, és a dir, que en parlem, que fem sessions, que ens expliquem la pel·lícula, que veiem en què estem d'acord, en què no, constataríem segurament que tenim un ampli acord que permet estar treballant, però que si volem pacificar la Gran Via i volem resoldre aquests elements de carreteres radials que hi ha pel vol, ens hem d'espavilar perquè ens facin cas. I això continuen sent competències, bàsicament, de la Generalitat.
En aquesta línia, Josep Milà, secretari del CIESC, ha explicat també al programa Al Matí que la pilota és ara la taulada dels ajuntaments, que han de trobar un punt d'acord sobre com ha de ser el traçat que permeti aquesta connexió.
Nosaltres de debats ja n'estem bastant, n'hem fet tants que ja n'estem bastant cansats. Creiem que en aquest moment, més que un altre debat entre gens i tot, el que cal és aquest acord que et deia entre ajuntaments, però executiu. No perquè venen unes eleccions, és que és un problema gravíssim a nivell social i de mobilitat, econòmica, etc, que hàgim d'esperar això. Vull dir que és urgent arribar a aquest acord.
A banda del transport per carretera, els agents socials asseguren que s'ha de treballar de manera intensa en el transport públic. De fet, la Rosa ha explicat que s'ha entregat a la Generalitat una proposta de reorganització de la xarxa actual d'autobusos per fer possible una millor comunicació entre els municipis de la comarca, una realitat que seria possible sense una gran inversió i que podria estar disponible en un parell de mesos, si així ho vol l'executiu català.
Aquesta és la visió dels agents socials i econòmics, però què hi diuen els municipis?
L'Ajuntament de Sabadell aposta plenament per descartar la Ronda Vallès o Quart Cinturó i assenyala que s'han de posar tots els esforços per treballar en la connexió de la B-124 amb la Ronda Oest per evitar el volum de vehicles que passen per Sabadell. Això sí, el tinent d'alcalde de Cohesió Territorial, Juli Fernández, assegura que encara no ha arribat el moment de pensar quin ha de ser el recorregut d'aquesta via.
Jo crec que on estem ara és en que es prioritzi per part de la Generalitat fer aquesta connexió, i el moment en què tinguem aquesta priorització, doncs aleshores haurem de debatre per on hi ha les diferents vies de connexió. Però jo crec que no ens podem posar el bou davant del carro. Si a dia d'avui encara no tenim sobre la taula que això és possible, fora del marc del quart cinturó, doncs el que hem d'aconseguir és que això tiri endavant i a partir d'aquí començar a treballar tècnicament per veure quins són els possibles itineraris, els pros i els contres que tenen.
Castelló del Vallès coincideix en la prioritat d'aquesta infraestructura per descongestionar la sortida del municipi a l'autopista i haver d'evitar el pas per la ciutat de Sabadell. Però el seu alcalde, Ignasi Jiménez, ha explicat a Ràdio Sabadell que no seria suficient amb aquesta carretera, sinó que cal posar damunt la taula la Ronda Vallès.
Amb la Ronda Nord no n'hi ha prou. Necessitem que hi hagi una Ronda Vallès també, i necessitem que en el futur es pugui planificar la Ronda Est o la Ronda del Ripoll i que tanqui aquest cercle d'anella que circumvali la ciutat de Sabadell. I això permetrà que realment es pugui replantejar quin és el sentit d'aquesta cicatriu que tenim oberta al mig de Sabadell, que és la Gran Via, i que permeti també que Sabadell deixi de ser una de les ciutats més contaminades de tot l'estat.
Jiménez creu que aquesta infraestructura seria molt positiva per tota la comarca, d'una banda perquè ajudaria a descongestionar el trànsit en diferents vies. Per exemple, la carretera de Terrassa, la Nacional 150, que diu es podria dignificar, però a més assenyala una de les vies amb més accidentalitat de la comarca, la C-1415, que uneix Terrassa, Matadepera i Castellà.
Notícies migdia. La informació de Sabadell i la comarca a l'instant.
I els taxistes decideixen a aquesta hora si mantenen o aixequen la vaga que ja dura 6 dies en protesta per la falta de regulació al voltant dels vehicles de lloguer amb conductor. Ho fan en una votació l'endemà que la Generalitat hagi fet l'última oferta per regular les llicències VTC, que passa per la possibilitat de precontractar el servei amb un màxim d'antelació d'una hora. El sector ha de triar entre mantenir o continuar amb la vaga amb una votació amb urnes. Els taxistes ho han decidit en una tensa assemblea aquest migdia a Plaça Catalunya i en la qual ha dimitit el portaveu del comitè de vaga, Tito Álvarez, del sindicat Elite Taxi, que també ha sortit d'aquest comitè de vaga. Els taxistes tenen 6 hores de marge per prendre una decisió, la definitiva. Magno Castillo, portaveu d'Elite Taxi Sabadell, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem per aquests últims esdeveniments que ara apuntàvem. La fórmula de votació no ha agradat tots els taxistes i el portaveu del comitè de vaga ha presentat la seva renúncia. Hi ha un trencament a hores d'ara entre els mateixos taxistes sobre l'estratègia a seguir?
Bueno, la veritat és que n'hi ha una mica de confusió amb el que està passant, no? Les opcions a votar no eren les correctes i això ha creat malestar per part de la gent, no? I s'ha de refer tot, s'ha de tornar a organitzar. Tampoc és que n'hi hagi una divisió extrema, però s'ha de tornar a començar perquè de la forma que es pensava fer, molta gent pensa que no és la correcta.
Per tant, en quin punt ens trobem ara mateix? S'ha iniciat aquesta votació o, com s'ha hagut de replantejar, la cosa s'ha alentit?
No, encara no. Diuen que aproximadament sobre les 4 de la tarda ja és. Tornarà a proposar les opcions a votar i es començarà a votar.
I quina és la postura dels taxistes de Sabadell, o com a mínim del sindicat que vostè representa, veient també doncs, que el seu homòleg a Barcelona, a Tito Álvarez, ha dimitit del seu càrrec com a portaveu del comitè de vaga?
La decisió és realment complicada, perquè la proposta que fa la Generalitat és insuficient. És insuficient, però es podria arribar a acceptar si no fos per la forma confusa amb la que la proposa. Si la proposta que fa anés a llei sense cap tipus de dubte, s'aprovaria sense problema. El problema és que per llei només n'hi ha una precontratació de 15 minuts. I després cada ajuntament tindria que fer un reglament per poder augmentar-ho a l'hora. I això, després de tantes vegades que ens han enganyat, doncs no és massa confiable. I aquest és el problema real.
Potser la solució més fàcil seria doncs, que l'Estat hagués posat fil a l'agulla a una regulació per tot l'Estat i no haver d'implicar ni comunitats autònomes ni ajuntaments, o al contrari, donar tota la competència a les comunitats i als ajuntaments i fer un reglament doncs, que no fos diferent per cada municipi, sinó que tothom es pogués atendre les mateixes regles del joc.
Clar, això hagués sigut l'ideal fa 5 anys. Aquesta reglamentació s'hagués fet a nivell nacional fa 5 anys, però porten tot aquest temps marejant, ara amb lo de les comunitats, que no semblava dolent perquè realment cada comunitat i cada municipi té unes necessitats diferents, però continua havent masses traves per poder fer el que hauria marcar la llei, que és diferenciar un servei de l'altre, com es fa en tots els sectors.
Per tant, a hores d'ara, i amb la votació encara per començar, deies que ho faria a partir de les 4, quina és la postura d'Elite Taxi Sabadell? Sou favorables a aixecar la vaga o, per contra, de continuar amb la protesta?
Evidentment, el vot és individual i cadascú pot votar el que li sembla, no pertanyar a una associació has de votar una cosa o l'altra, però majoritàriament nosaltres estàvem a favor d'aprovar la proposta. Ara estem a esperes a veure de lo que passa en aquestes hores i com va la cosa. I si no s'aclara o no esté del tot nítid, doncs aquesta nit potser farem una assemblea nosaltres o ja veurem. Que no passin aquestes hores, no sabem el que passarà.
És a dir, que en funció de com vagi la votació d'avui, Elite Taxi Sabadell també es podria despenjar una mica del que facin els taxistes de Barcelona?
La idea és que no. La idea és que si tot va com ha de ser i es fa una votació neta i transparent, nosaltres assumirem amb el que voti la majoria. El problema sembla que s'està tot tacant una mica i no n'hi ha... una confiança gaire gran de que això avui acabi massa bé. Potser ho deixen per demà o aplacen o no ho sabem. Està tot bastant confús.
I mentrestant, si s'ajorna aquesta votació mentre no s'aclareixi tot plegat, es mantindria la protesta, la vaga?
Sí, la vaga de moment continua vigent, continuem aturats amb el 10% de serveis mínims i res més.
Una última pregunta per acabar. L'ampliació fins a una hora del temps de precontractació que quedava en mans de l'AMB i dels mateixos ajuntaments, perquè l'única que es fixava per llei eren aquests 15 minuts, clar, ha obert la porta a que Uber i Cabify puguin abandonar, per exemple, Barcelona. De fet, ho han anunciat els seus responsables. És impossible que les dues activitats puguin conviure o ho veuen factible?
Tal i com ells han plantejat el negoci, sí que és inviable, perquè ells ho han plantejat per fer de taxis, i una BTC no pot fer de taxis. Si assumeixen la feina que té una BTC, clar que poden continuar fent de BTC i nosaltres de taxis. I...
Clar, aquí les acusacions són mútues, perquè ells també els acusen de voler actuar com un monopoli i mantenir el seu monopoli. Clar, no sé si seria factible fer una taula de negociació amb tots els agents implicats per mirar de trobar la millor solució al conflicte.
Això s'ha intentat moltes vegades i no és possible, perquè cada cop que es toca algun reglament és per afavorir-los més. sigui, no, amb ells no, no, és impossible negociar res. Són activitats diferents i cadascú s'ha de regir perquè marca la teva activitat. Ells s'han empenyat agafant esquerdes lleials per fer una activitat que no li correspon. Ara la responsabilitat és de les entitats de marcar aquestes diferències i és en el punt on ens trobem, com marquen les diferències. I, clar, i cap dels dos està content. Ells volen continuar fent el que ells volen i nosaltres doncs, volem una diferència realment marcada.
Doncs continuarem molt pendents a les pròximes hores de com evoluciona aquesta votació, si és que finalment es produeix i de si finalment es manté o s'aixeca la vaga dels taxistes que, com dèiem, ja dura 6 dies. Magno Castillo, gràcies, com sempre, per atendre la trucada de Ràdio Sabadell. Bon dia.
A vosaltres, bon dia.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Us expliquem més coses a falta de 10 minuts per les dues. Ja hi ha data per a la tercera fira de la formació professional. El certamen se celebrarà entre els dies 20 i 23 de febrer a Fira Sabadell i està pensat per alumnes que acaben els estudis obligatoris, així com per persones que volen tornar-se a formar. Els organitzadors esperen tornar a repetir les xifres de l'última edició, quan 4.000 persones van passar per la fira l'any 2008. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia, Núria. L'Ajuntament i els responsables dels centres educatius que imparteixen els graus mitjans i superiors han presentat avui aquesta mostra que es fa per tercer any consecutiu. Enguany, com a novetat, s'incorpora a l'exposició a l'Escola d'Hostaleria del Vapor Llong, després del tancament del restaurant i de reformular-ho com una escola. A més, l'espai comptarà amb 6 punts d'atenció personalitzada que se sumen als expositors i a les mostres en directe. Joan Berlanga, tinent d'alcalde i regidor d'Educació, ha afirmat que aquestes mesures neixen per reduir sobretot el percentatge de joves que ni estudien ni treballen, que a Catalunya el 2017 era del 17%.
Per una banda, emana del Pla per l'Equitat i l'Èxit Educatiu, en la qual hi ha una aposta decidida per la formació professional, en la qual amb un gir també amb les polítiques del Sabadell Orienta, també dintre del Pla de Joventut, amb les seves polítiques doncs, el màxim de personalitzades en tot el que respecta a l'orientació, i també amb una estratègia territorial, amb el sector privat també, dintre de la Riera de Caldes i Riera de Ripoll, doncs, per buscar sinergies en l'àmbit de la formació professional.
Berlanga també ha explicat el cost d'aquesta fira que arriba als 40.000 euros.
Cada cop més persones opten per la mediació per solucionar un conflicte i així evitar anar a judici. El nombre de casos registrats al centre de mediació del Col·legi d'Advocats de Sabadell s'ha duplicat en els últims 3 anys. Així mateix, en l'última dècada han augmentat el nombre d'advocats sabadellencs formats per oferir aquest servei en una vintena. Tot plegat coincideix en un moment en què el govern espanyol ha estat treballant en un avantprojecte per donar més impuls a la mediació. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Cada cop més gent coneix la mediació. De fet, l'increment s'ha accentuat després que el primer Congrés Interprofessional Estatal de Mediació es fes a Sabadell fa 2 anys. L'èxit d'aquest sistema, que permet que 7 de cada 10 casos es tanquin amb acord, és un dels factors del seu èxit, però la responsable del centre de mediació, Sònia Llong, n'apunta d'altres.
És més ràpid perquè t'estalvies, clar, tot el que seria la tramitació judicial. I és més, vull dir que, a més, és una manera, també és un sistema, ja dic, alternatiu, que també fa que puguem descongestionar els jutjats en aquests moments. Perquè hi ha molts casos que realment es podrien resoldre d'aquesta manera. Sí que hi ha molts casos que, depenent del conflicte, és necessari una sentència judicial. Vull dir que no, tot i que nosaltres també defensem que no és contrari una cosa amb l'altra.
El tipus de casos que arriben al centre de mediació també està canviant. Malgrat que els relacionats amb conflictes familiars continuen sent majoria, també n'hi comença a haver de civils i de penals. Per donar a conèixer la mediació, avui s'ha fet una sessió d'orientació a la mediació gratuïta al primer pis dels jutjats de Sabadell. A més, el servei de mediació es presta cada dimecres i divendres.
Continuem endavant. La síndica de greuges de Sabadell, Eva Bellan, reclama una instal·lació municipal permanent a la ciutat per atendre les persones sense sostre durant les nits que les temperatures baixen per sota dels 0 graus. Aquesta reivindicació segueix la línia del que ja va avançar el regidor d'Acció Social, Gabriel Fernández, a Ràdio Sabadell. Assegurava que el govern municipal ja està estudiant habilitar aquest equipament a la ciutat. Helena Molist, bon dia.
Bon dia. Eva Bellán ha reivindicat que Sabadell necessita un equipament municipal per acollir totes les persones sense sostre durant els dies d'hivern. La síndica assegura que aquesta instal·lació hauria d'estar oberta durant totes les nits, i no només durant les nits que les temperatures baixen per sota els 0 graus, com ho fa actualment l'alberg de la Creu Roja. Són declaracions al programa Al Matí de Ràdio Sabadell.
Compartim amb el gremi molts d'aquests objectius. Parlem.
Aquesta no era la síndica de Sabadell. Tot i això, des de l'inici de l'operació Fred, a principis de desembre, la Creu Roja ha atès amb la unitat mòbil d'emergència social a més de 40 persones i ha obert l'alberg 3 nits.
Notícies migdia. El que passa quan passa.
I només dos grups sabadellencs segueixen endavant els premis Enderroc.
Aquí dalt de la muntanya hi havia un pi florit. Aquí dalt de la muntanya hi havia un pi florit. Que el rossinyol hi cantava.
Després de la primera fase, el vot popular ha decidit que els Ovellatxau i Corrandes Són Corrandes passen a les semifinals del concurs musical. Ara afronten una fase dura abans de la gran final i atenció perquè el públic torna a tenir la paraula. Fins al 3 de febrer es poden votar els grups.
Així és, en la categoria de folk, els Corrandes Són Corrandes segueixen endavant amb el seu tema Muntanyetes. La formació sabadellenca, que lideren el duo d'improvisadors Anaïs Falcó i Cristian Simelio, van publicar l'any passat Si voleu ballar corrandes. Ara el seu tema inicial del disc ha passat a la segona volta d'aquests premis. Cristian Simelio, cantant dels Corrandes Són Corrandes, reconeix que s'esperaven una mica aquesta nominació.
L'any passat ja vam ser, amb l'altre disc que vam fer, amb la cançó Seguiré Corrandes, semifinalistes. Per tant, aquesta ronda teníem ja alguna esperança d'arribar-hi. No ho teníem clar, però diguéssim que sabíem que hi havia una certa gent que ens votaria i que teníem una sèrie de seguidors que segueixen en The Rock i que els ha agradat el nou disc també. Amb molta sorpresa a nivell d'alegria, no? Però sí que alguna cosa ja ens deia que hi entraríem.
I uns altres que també segueixen són els sabadellencs Ovellatxau.
La banda ha publicat Can Corral, el seu tercer treball en què mantenen el mestissatge enèrgic que els ha fet populars a les festes majors d'arreu del país. Segueixen endavant amb el videoclip del single Activa la bomba, que gairebé ha aconseguit 60.000 reproduccions a YouTube, un tema on, per cert, participen amb les noies del grup de rap valencià Pupiles.
Alegrías.
Muy bien, me gusta mucho, es muy divertido para mí.
Tristezas.
Yo no sabía qué me estaba pasando, me hubiese podido tan a millor si no hubiese tenido tantas complicaciones.
Sorpresas.
Son cosas que sobten, porque evidentemente la gente espera que fos entrar en marcha y lo facin fuera para hacer los malos resultados.
Satisfacciones.
Objetivo cumplir, estar 8 años a primera es que es una salvajada.
Y también decepciones.
No ho hem de utilizar como excusa. Ahir no vam estar encertats, no vam saber gestionar el partit.
L'esport és com la vida i el de Sabadell te l'explica. Expliquem de dilluns a divendres i de 2 a 3 de la tarda a l'Hotel Suís.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició.
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
La contraportada.
I avui s'inaugura una exposició que explica la història dels 60 sabadellencs que van ser deportats als camps de concentració i d'extermini nazis. És un dels actes en el marc del Dia Internacional en memòria de les víctimes de l'Holocaust, que se celebra cada 27 de gener. Una de les fites importants de l'exposició és que s'ha pogut posar rostre a 20 d'aquests sabadellencs deportats.
La mostra, que s'inaugurarà aquesta tarda a les 6 al Museu d'Història, es divideix en dues parts. La primera explica el context de la Guerra Civil Espanyola i la Segona Guerra Mundial, mentre que la segona part se centra en la 60 de sabadellencs que van ser víctimes del nazisme. El tècnic del museu, Genís Ribé, ha explicat el perfil dels veïns deportats als camps nazis.
Són gent que en el seu moment van lluitar de forma voluntària contra l'exèrcit rebel del general Franco i que després, arran de tot l'abans del front de guerra, es van veure forçats a retirar-se, que van ser internats primer en els camps del sud de França, en els camps de refugiats o de concentració francesos, i que després van ser destinats majoritàriament a la força en les companyies de treballadors estrangers que lluitaven al front contra Alemanya, i finalment van ser capturats i deportats en aquests camps de concentració ja alemanys.
Les seves històries es podran conèixer fins al 28 d'abril.
Doncs amb aquesta proposta, aquesta exposició que relata la història dels 60 sabadellencs que van ser deportats als camps d'extermini nazis, que s'inaugura, per cert, aquesta tarda a les 6, posem el punt final. Fins aquí un Notícies Migdia que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Ara arriba tota la informació esportiva, avui amb waterpolo i també actualitat del Centre d'Esport Sabadell. Adeu!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.